dones i més dones. Ja sabeu que existim per explicar-vos tot allò que fan les dones. Hi ha molts dies que toca queixar-se, però hi ha moments per creure que les coses estan canviant per bé i per molt bé. Avui parlarem amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que interpreta aquests dies Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona, una obra escrita per Eva Baltasar i dirigida per Victoria Spumberg. Que escriptora, directora i actriu s'ajuntin en un muntatge teatral hauria de ser normal i habitual, però encara no ho és. Volem ser també extraordinàries cada dia. Estem fent passes i alguna cosa sembla que està canviant.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. This is a sad song, though it feels happy. It is not happy at all, in fact, it makes me so, so sad to sing this song. But I must sing it for you anyway. This song is called Goodbye Henry, and I wrote it about a boy. A very lovely boy, and his name isn't even Henry, but I'm just trying to be respectful. We don't talk anymore.
Una cançó tan senzilla com aquesta, però tan meravellosa, són les cançons que fa Ray. Aquesta dona que ens té enamorades, Ray és una artista anglesa, s'ha dedicat a composar cançons, per exemple, per Beyoncé o Charlie XXX i d'altres, però durant anys les seves cançons van fer pols a una discogràfica. Va decidir treure les seves cançons per la seva banda i ara se la rifen. Potser la vida només fa que demostrar-nos que ens hem d'estimar més. Cançó meravellosa per aquest dia que no ha parat de ploure, però ara ja estem una mica a recer aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio quan passen 9 minuts de les 9 de la nit. A punt d'entrar en aquest estudi també Maria Rodríguez Soto per parlar-nos de Per Magel, que serà a l'Espai Texas fins al 28 de juny, però de moltes altres coses segur, perquè ens encanta estirar en la llengua a les convidades. També després passarà Marta Pallarès, que també ens parlarà de música, i anirem al metro de París. Tot això en aquesta hora amb aquest programa que us encanta, que jo ho sé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
Bajo el paño de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
Quan va sortir Per Magel la novel·la, molta gent, entre la que m'incloc, va haver de buscar al diccionari què significava la paraula. No sabíem que allò que d'entrada no entenem ens pot emocionar. Amb la Maria Rodríguez Soto ens passa una mica el mateix, que ara protagonitza l'Espai Texas, l'obra de teatre basada en la novel·la Per Magel, i ens passa el mateix, però ens passa una cosa al revés, que l'entenem tant dalt de l'escenari que el text ens va directe al cor. Sí, 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 sí. És així, és així. Mira, mira quina cara ha fet.
Oh, wow.
Maria Rodríguez Soto, com estàs?
Molt bé, estic molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb tu.
Escolta, tu també vas haver de buscar la paraula, eh?
Evidentment.
Què és això?
Què és això? Què és aquest fenomen? Això és un fenomen
o què és? Jo vaig pensar que era una cosa de les neveres.
Sí, jo vaig pensar, s'ho ha inventat. Perquè realment, vull dir que és una imatge molt clara després quan ho busques, no? Veig, sí. Però sí, sí, vaig pensar, no, era zero conscient que això existia.
I escolta, ara que no en sent ningú, tu t'havies llegit el llibre abans o no. Te'l vas llegir per fer l'obra de teatre?
Jo no me l'havia llegit, llavors quan em van trucar, que em va trucar la Victòria per proposar-m'ho, vaig dir, bueno, jo si és amb tu, endavant, Victòria, amb tot, però deixa'm llegir-me la novel·la, perquè clar,
a veure si no...
un monòleg, tots aquests mesos, vull dir, m'ha d'agradar, perquè si no em tornaré boja.
I com, sí. Com ha estat la relació amb el text? És a dir, és diferent per la gent que vagi al Texas i vegi l'obra de teatre? S'han triat uns punts, uns sí. moments? Perquè era impossible?
Era impossible encabir-ho tot. I clar, jo, la Victòria i l'Albert, que són els dos que han fet la dramatúrgia conjuntament, sempre ho diuen, que van fer una feina de buidatge. O sigui, ells van llegir la novel·la, se la van tenir molt clara i a partir d'aquí van anar buidant temes i es van quedar com amb l'esquelet que més els hi funcionava. I realment han fet com un gir, no? Perquè a l'espai de l'obra de teatre és el final de la novel·la i a partir d'aquí s'articula, diguéssim, com tota la història ficcionada. I s'ha quedat molt amb el reflex de la família, no? Vull dir que en el fons seria un mirall de la societat on ella no se sent acceptada, que és el que ens va explicant al llarg de tota aquesta novel·la, no? Però jo crec que a partir d'aquestes figures de la mare, de la germana, de la neboda, del pare absent, tot això fa que l'entenguem molt a la Permi, que li dic jo, perquè no té nom.
Tu li dius Permi, eh?
Sí,
ens agrada. Escolta, com es fa una obra on tot passa dins el cap quan entenem sempre que el teatre és acció?
Mm-hmm.
És a dir, sí, toques una mica les taules, et mous, i suposo que sues, jo...
Sí, sí, i cada perquè... cop més.
Exacte. Però, clar, no hi ha molt de moviment.
No hi ha molt de moviment. Llavors era... Bueno, tant quan la llegeixes, no?, que et penses realment l'Eva aconsegueix que entris dins d'aquell cap. Llavors nosaltres vam partir, diguéssim... vam seguir molt la dramatúrgia en el sentit de fer els retrats, que és quan surto de l'escenari, que és quan segurament sóc més Maria que Permi, no? Que hi ha un punt d'explicar com són aquestes persones des del judici de la mateixa protagonista, però qui em puc permetre ser més jo, ser més la, diguéssim, la que maneja el cotarro en quant a directora d'orquestra, no? Puc sortir una mica de la interpretació i jugar-ho, fer més joc. I llavors després vam diferenciar molt entre el present, el relat, i el record. I quan entren altres personatges, que també els interpreto. Llavors, tots aquests canals s'han hagut d'anar cosint entre si, i jo crec que això és el que dona la viva, que l'obra estigui viva i que no pari mai, perquè hi ha una cosa que el relat se t'emporta, i a mi em passa com a actriu que quan entro, els tres primers minuts sí que estic com molt concentrada perquè veig encara la muntanya aquesta que he de conquerir, però després no me n'adono i estic al final de l'obra. Vull dir que hi ha alguna cosa de les paraules de l'Eva i de com han traspassat això al paper i a l'escenari la Victòria i l'Albert que crec que han fet una molt bona feina, perquè rarament a mi m'ha passat que una cosa se m'emportés tan forta.
Jo ara no sé, és a dir, tu estàs vora els 40, encara no? O sí?
El setembre.
El setembre, tu també ets el setembre, ens agrada aquesta noia. Doncs encara estàs en aquesta fase. Jo no sé quina edat té la protagonista, però sí que es pregunta moltes coses. És una obra que parla de salut mental, és una obra que es planteja sobre la família, com és la família, l'estructura de família. Com t'ha mogut a tu aquesta obra amb temes teus, també? T'ha portat a una Maria Rodríguez Soto, potser més jove, en la que es plantejava que era l'amor? Sí. Jo crec que les dones totes tenim en algun moment de la nostra vida, jo crec fins i tot quan som més joves, la idea de... el mandat aquest de gènere o el que representa que he de fer com a dona, no sé si acabo de sentir-me còmode aquí.
Sí, clar, hi ha algú de, sí, hi ha algú de mirall, de veure les seves incomoditats, crec, però que les incomoditats d'aquest personatge són molt extremes. Jo no m'hi sento representada en aquestes...
Tu ets més llum.
Jo sóc més llum, sí. Sí, crec que sí, vaja. I jo també, bueno, vull dir, també el ser hetero i totes aquestes coses, vull dir que hi ha algú que sempre m'he sentit com recolzada o dins del sistema, mai m'he sentit exclosa, com molta gent s'hi pot sentir, no? Que en aquest sentit... pues he tingut un privilegi.
Llavors... Però tots tenim rols entre les famílies. Sí. Ella també parla dels rols. Tu, per exemple, la teva família, que éreu una família de mestres,
sí,
gent treballadora, com Déu mana, sí, carreres de profit.
Exacte.
Tu com t'has sentit a la família? Quin és el rol de la Maria Rodríguez?
Jo és veritat que sóc la germana gran, també. Mm-hmm. Som dos germans, el Joan i jo. I jo sóc la germana gran. Jo, bueno, com a germana gran m'he sentit com la que obre camí, absolutament, i a més jo sempre he sigut una tia com molt tenaç, molt responsable, vull dir que a mi en cap moment se'm va posar l'etiqueta de tu has de ser aquí la responsable, però me la vaig posar jo mateixa, no? Vull dir que hi havia una cosa de tirar endavant, de no defraudar, de... però sóc conscient que jo ara miro mons pares i penso, si són la mar de comprensius, o sigui, no sé per què jo em vaig posar aquí, no? Però no ho sé, són coses que les estructures t'hi posen o el fet de no sé, de sentir-te però... responsable davant d'alguna cosa, de que se sentin orgullosos, no ho sé.
Potser també ve de venir de classe de treballadora, que pensem que hem de complir unes expectatives. És a dir, que d'alguna manera el camí que tu triaves no era el camí que et tocava per família, sinó que et tocava que traiessis unes oposicions i et fessis...
Exacte,
treballessis jo... a la Corpo, per exemple.
Exacte.
Però sí, tu vas més, fer una carrera d'artista.
Jo recordo quan vaig estudiar a l'institut, no del teatre, sinó a l'institut del meu barri, que era molt bon estudiant i tots els mestres i professors em deien no, Maria, teatre no, tu has de fer una carrera, però si se't dona molt bé estudiar, ja veuràs, és que serà increïble, tu has de fer filosofia o alguna cosa. Jo em vaig apuntar a periodisme per si no entrava a l'Institut del Teatre.
Al tanto.
Per sort vaig
sempre
entrar a l'Institut.
Sempre seguretat, eh?
Sempre. Por si acá.
Clar, les
sempre
verds ja ho tenen,
aquesta
això.
Cosa. Però és veritat que mons pares, en un primer moment, clar, ells mateixos també van dir... Bueno, teatre, llavors sí que ets... Bueno, si entres a l'Institut del Teatre, endavant, Maria, no? També aquesta cosa com de poder estudiar. Per exemple, mon pare és l'últim germà de 7 i és l'únic que ha pogut estudiar. Vull dir que és una cosa com molt valorada, també. I llavors, bueno, la por fa també que vulguis coses segures. Ara hem vist que el món evoluciona i tant és si tens una carrera o no. Ara sembla que si no la tinguis, segurament, no? Pots fer més diners, fins i tot. Jo no sé.
Aquest és un altre tema. Sí. Però suposo que a casa teva estan orgullosos perquè t'has après la lliçó, perquè una hora i mitja d'obra amb aquest monòleg, és que en riu tant tu d'un examen de revàlida, no?
Totalment. Jo, sí, sí, jo porto... Mira, perquè abans vaig fer una obra que es deia Reina Lloba, que també tenia molt de text, i jo porto estudiant des de l'octubre, que ara, bueno, des que vaig estrenar per Margell, que ja no estudio cada dia no sé quantes hores, però dic, tinc la sensació d'haver fet unes opos.
Clar.
Absolutament.
I tot això fent d'actriu i fent de mare.
Fent de mare i fent d'amiga i fent de filla i fent de... Però bueno...
Del que convingui.
Del que convingui. Sí, jo vaig tocant fusta tot arreu on vaig, eh? Vull dir que estic molt, molt, molt contenta de com em va la vida, la veritat, de moment.
Parlant amb Maria Rodríguez Soto, aquesta dona que ens agrada tant, fent per Margell i tot el que faci, perquè tu ara ja tens al cap, m'imagino, Rabalejar, que s'estrenarà d'aquí 2 dies a HBO, aquesta història que passa al Raval, mm-hmm. i que parla de la gentrificació de la ciutat, dels problemes que tenim per trobar pis i, sobretot, mantenir-lo.
Sobretot mantenir-lo, sí.
Exacte.
Perquè dependem de la bona fe del propietari i, realment, no n'hi ha gaire de bona fe amb els propietaris.
Ja,
llavors,
ja.
Clar, no estem avalats per absolutament ningú.
I tu vius al Born, m'han dit.
Jo visc al Born, però...
I com ho portes, això?
Bueno,
has de sortir amb una pinça al nas cada dia, o què?
Déu-n'hi-do. I, a més, últimament m'ho noto molt, que jo sóc una persona que sempre està com bastant de bon humor, i a vegades, quan passejo per certes zones del Born, se me'n va tot el bon humor que tinc. I parlo malament als guiris, i faig com, saps, una senyora gran, el tipus de... És que, clar, aquesta gent per aquí... Llavors dic, uau, he de com intentar revertir tot això, perquè, en el fons, va en contra meva, però, bueno... A veure, jo al Born estic molt contenta i molt feliç perquè la meva filla va molt feliç a l'escola, perquè hi ha realment molt barri i perquè he fet una vida molt bonica i perquè tinc la sort de viure en una finca on la propietària cuida els seus inquilins i respon quan passa alguna cosa.
Uh-huh. O sigui que vius gairebé en una illa exòtica,
exacte.
Pràcticament.
Exacte, sí, sí, sí. No tinc ni pisos d'aquests d'Airbnb, no tinc co-livings a prop. O sigui, és una fantasia, existeix. Vull dir que encara podem lluitar encara mm-hmm. perquè això segueixi passant. Mm-hmm. Sí.
Parlaves ara de la maternitat i de tot el que has fet. Moltes de les obres i pel·lícules que has fet han travessat el tema de la maternitat. Mm. També per Magel, d'alguna manera, ser filla, ser mare, la idea aquesta d'això, el mandat que tenim totes les dones, de fer-ho d'una determinada manera, de quan no encaixes amb això, com vius tota aquesta pel·lícula? Per tu era una cosa que volies molt, el tema de ser mare, no?
Jo sí, jo ho tenia molt clar. A veure, vaig començar-ho a tenir clar segurament quan vaig començar a ser gran. Vull dir que jo, d'adolescent i amb 20 anys, ni em plantejava si volíem ser mare. No era un pensament recurrent en mi. Però quan vaig començar a tenir 25 o així, jo, per com estan les coses ara, vaig ser mare relativament jove, perquè em vaig quedar embarassada amb 29 anys, vaig parir amb 30... I a partir dels 25 o sí, vaig tenir-ho com molt clar. Em sembla una revolució ser mare, em sembla que passen moltíssimes coses, i a més a mi m'ha passat que aquesta dècada meva, dels 30, que estic a punt de tancar, ha sigut molt revolucionària per mi a nivell emocional, a nivell personal i a nivell laboral. Vull dir que jo he viscut tantes coses a la trentena, he apostat tant per la meva filla, per la meva família, per la meva feina, que... que traspassar tots aquests temes i alhora fer art d'això m'ha servit molt també com per reflexionar i per agafar una posició. És que és política, en el fons, no? Vull dir, perquè tot el que fem acaba sent una mica polític, perquè acaba
transformant. I en quin sentit ho dius, que és polític? Perquè...
Doncs, per exemple, jo sóc una mare separada, visc amb la meva filla, la tinc a mitja, tenim la custòdia compartida, i jo he apostat per treballar del que m'agrada, per ensenyar-li a la meva filla que això és possible i que pot fer les coses ella sola, no? També tinc la sort de poder fer això, perquè tinc una família que em recolza i uns pares que estan allà sempre que ho necessito, que sol ser cada cap de setmana que tinc funció.
Clar, això t'anava a dir, perquè com
vull dir que
tu fas,
no? En aquest sentit tinc també molta sort, perquè si no, la meitat del meu sou doncs s'aniria en cangurs o també en buscar aquestes noves xarxes, no? que jo a vegades també intento com explorar, que és apropar-te a la gent que t'estimes, que també té fills, i criar des d'aquí, no? De avui te'ls quedes tu, avui me'ls quedo jo, i anar fent com aquesta cosa, no? Perquè també la meva filla a vegades m'ho diu, clar, és que jo no tinc germans, llavors a vegades a casa m'avorreixo sola, no sé què, aquesta cosa, i penso, clar, és que ara...
És una mica teatrera ja, o què?
Sí, deixa. Ella diu que no, i que no li interessa gens, però, mare meva, em ven unes motos ja que de moment no li compro, però jo li dono 3 anys més, i m'ha passat la mà per la cara, total. Però llavors aquesta xarxa que també com... que em sembla també com molt revolucionari, perquè... Bueno, a mi em passa que, per exemple, compro menjar i se'm posa dolent a la nevera. Vull dir que la vida no està feta perquè una persona estigui sola amb la seva filla meitat i meitat, no? Llavors, poder... Que no només, diguéssim, la família clàssica funcioni, llavors hem de buscar alternatives. I jo, per sort, visc en un edifici, també et dic que dintre, o sigui, d'aquest oasi tinc davant una de les meves millors amigues i a sota un dels meus millors amics, i aquí pues, anem fent coses i anem recolzant amb els nens i les nenes.
Ja eren amics i han vingut en aquesta escala fantàstica on ara et demanaré el telèfon? O
ja eren
després?
Ja eren amics.
Ja eren amics,
sí.
I els has anat portant, eh?
Sí, els he anat portant. M'estic fent la duenya.
Exacte. Aquí per Magel, per exemple, l'obra també mira la maternitat i també ens parla de com exigim a les nostres mares i com ens exigim nosaltres, mm-hmm, també. Quina relació, per exemple, tu has tingut amb la teva mare?
Jo he tingut una relació molt bonica amb ma mare. Bueno, la tinc, per sort, encara. No ho sé, ma mare és una persona que té una empatia i una intel·ligència emocional molt heavies, molt, molt heavies. És una persona, a més, molt directa, que li agrada molt lluitar per les coses justes, no calla, vull dir, no té cap... No, no, és una persona valenta, és zero covard. I això m'ha donat un anclatge molt bonic, perquè jo crec que part de la meva llum ve d'aquí.
De tenir aquesta família que ha estat sempre allà, no?
Sí.
I que no importaven tant, potser, ni els diners, ni...
No, a més, jo sempre penso, dic, hòstia, jo tenia la sensació de petita de ser rica, saps? Vull dir, cada cop que era l'aniversari d'algú anàvem a sopar fora, i per mi això ja era l'hòstia i absolutament suficient. Marxàvem 15 dies de vacances amb tots els amics, els de mons pares i els seus fills, que són els meus amics d'ara, també. Vull dir que jo... Va ser quan vaig anar creixent i vaig anar veient el món fora del meu barri que vaig dir, ah, vale, que tu ets de classe treballadora.
No, quin era el teu barri?
La Verneda.
Uh-huh. O sigui, dius que, per exemple, una part de la teva família ve del Somorrostro.
Sí,
o sigui que...
la família de mon pare, uh-huh, quan va venir de Baena, Córdoba, va anar a viure al Somorrostro, fins que el meu avi va trobar una feina a Macosa, que això era una fàbrica ferroviària, que hi havia tot el que ara és el Fòrum i tot allò, doncs allò abans era una fàbrica enorme i els meus avis vivien com a les colònies de la fàbrica. I mon pare va néixer aquí a Barcelona. És dels únics que va néixer a Barcelona i va néixer ja en aquell pis.
I en aquest sentit et sents una noia de barri? Una xica de barri o no?
Sí, jo em sento una... Sí, jo he viscut al meu barri fins als 27 anys. És a dir, jo vaig marxar a casa amb uns pares amb 23, però vaig viure amb els meus amics al meu barri. Llavors, després me'n vaig anar al Born, em vaig enamorar, me'n vaig anar al Born, i allà m'he quedat, però perquè realment també hi ha algo com de barri. És un barri molt, molt mixta en tot. Jo ho veig a l'escola de la meva filla, vull dir, és l'escola de les cultures, és l'escola de les diferències socials, també, perquè tenim a gent que ve del nord d'Europa o de Nord-Amèrica, llavors després tenim a nouvinguts que acaben d'arribar i que estan tot just amb l'idioma a la llengua, no? Llavors, és un lloc molt ric i m'agrada molt pel que comporta, perquè veus el món en un barri.
I clar, també en el món del teatre, que és aquest món del glamour, està molt bé també tenir els peus a terra i venir de la Verneda, d'alguna manera.
Sí, jo crec que sí, perquè t'adones... Bueno, a mi, jo penso, hòstia, la meva feina és important perquè a mi em dona molt de plaer, perquè jo quan estic a l'escenari i veig que la gent s'emociona, crec que també els hi dono plaer a ells, però realment la meva feina hi ha alguna cosa de... O sigui, jo admiro molt a uns pares, per exemple, o que s'han posat a l'esquena durant 30 anys l'educació de nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
Suposo que ara està revelada, no?, aquests dies de manifestacions.
Absolutament. Sí, sí, a
perquè
favor.
Perquè ho has vist a casa.
Perquè ho he vist a casa, ho he vist a casa. I jo crec que ara, bueno, no sé si ara és pitjor o no, però és tot molt, molt, molt precari. Bueno, o sigui, sembla que tots els drets públics, no?, els anem perdent cada cop més i és bastant desolador. Jo què sé.
Tocant les tecles també amb la Maria Rodríguez Soto, parlant de moltes coses. Ser actriu també, ja ho sé que encara ets molt jove i no hi penses amb tot això, amb l'arruga i totes aquestes coses.
Sí que hi penso, sí, sí, ja m'hi fan pensar, ja.
M'hi fan pensar, eh? Molta bueno, pressió estètica.
Sí.
I també molts discursos de que no hi ha feina per les actrius grans i tot això. Jo que no sé si va a favor o en contra, ja t'ho diré.
Jo crec que va a favor. Jo he decidit que no em punxaré, que no em faré res. Espero mantenir-me en aquesta decisió, perquè el món és heavy i és difícil. Però, bueno, seré de les poques que quedaran amb arrugues. Llavors, també, per això tindré més feina. Vull dir, ni que sigui per una cosa
claríssim.
De practicitat, ho farem. I també per una cosa d'acceptar-me, i perquè jo tinc ganes de veure'm envellir. Uh-huh. Jo tinc ganes de saber com seré gran. És veritat que, evidentment, em miro al mirall i penso, ostres, que bonica que era la Maria de 20 anys o de 30. De fet, avui li he enviat una foto al meu millor amic, que sortim jo i ella amb la meva filla de fa, 10, de fa uns 8 anys i mig, i realment li he dit, buah, tio, ens ha passat la maternitat i la paternitat per sobre, eh? Perquè teníem com unes cares de bebès, però també el que jo podia expressar en aquell moment i el que puc expressar ara és que tampoc té res a veure, no? I el que jo he après, no ho sé, són com...
És... Per fer d'actriu s'han de tenir vides darrere, no? Si no, de què expliques?
Jo crec que és important i no ho sé. Hi ha alguna cosa també amb això de parar-ho, de ser conscient de que també pots arribar a ser un referent cap a les persones que vegin les teves pel·lícules o les teves obres de teatre i que també està bé mostrar la naturalitat. Bueno, no ho sé, és el meu camí.
De tu sempre ho diuen, Maria Rodríguez Soto, és que és tan natural, clar, mamífera... És a dir, sempre ho diuen totes les pel·lícules que has fet, els dies que vindran gairebé, sí. Era un documental, sí, de la teva, sí, vida. A Casa en Flames hi ha...
Una mica diferent.
No.
Ja, quan em van dir que m'agafaven per fer de pija, i pensar, no sabeu què heu fet.
Però suposo que també et va encantar.
M'ho va passar tan bé, clar, fent Casa en Flames, perquè era algo tan extern a mi, però tan divertit, no? I llavors, i també, sobretot, el grup que vam crear. Vull dir que allò era... A veure qui la deia més grossa constantment. Va ser molt, molt divertit.
És que Déu-n'hi-do, la panyeta que era...
La panyeta que va reunir el Dani de la Orden allà es,
exacte,
va cobrir de glòria.
Ell ho sabia, jo crec que va triar primer la gent i després va...
Exacte.
Va pensar què faria. A veure, vens de fer moltes... Ara mateix, per Magel, en directora, la que ha fet l'obra és una dona, tu de absoluta jefa... Dones.
Oi, que es treballa...
Mamífera també, Déu-n'hi-do.
Jo sempre ho dic, com es treballa amb un equip femení, no es treballa amb un equip masculí.
I per què això?
Per les energies.
Has d'explicar per què.
Sí, totalment.
Perquè si no, després sempre ens diuen, sí, que som unes...
Bueno, jo crec que hi ha alguna cosa com de... Les dones, per arribar a dirigir, s'han hagut de currar el triple que els homes. Això ja per començar. Per tant, la feina que porten a sobre és molt més gran que la que porten els homes. Llavors, la seva saviesa, la seva manera de mirar l'actor o l'actriu és des del lloc que no és des de la superioritat, sinó que és des del treball i des de la constància. I això fa que et diguin les coses i des d'un lloc absolutament normal i de tu a tu. És a dir, que... Tothom sap qui és la capitana o el capità d'un vaixell en una obra de teatre, en una pel·lícula. I aquest, diguéssim que aquest lloc te l'has de guanyar a base d'haver treballat. Jo faig feina a casa meva, que és aprendre'm el text i portar propostes, no? Llavors, jo no estic dient que els homes no treballin, ni molt menys, però sí que és veritat que jo amb les dones amb les que he currat he vist que la feina que fan a casa i que la feina que porten a la sala d'assaig és extraordinària.
Tu creus que ve d'una inseguretat prèvia o de que algú s'ha dedicat una mica a empatitir-nos i hem dit, ara que estic aquí de demostrar el triple, o bueno, això ja ha passat una mica?
Pot venir, no, jo crec que no, que pot venir de molts llocs, també, però sobretot on crec que rau la diferència clau és en la manera de comunicar-te amb les persones amb les quals estàs treballant i que no hi ha tant d'ego en les dones. O sigui, ara estem generalitzant, Jo parlo amb les que jo he treballat. Vull dir que hi ha una cosa de proposar una cosa i a partir d'aquí treballar tots junts i si algú aporta alguna cosa que suma i és més meravellós, elles ho abraçaran amb una empatia i amb un agraïment absolutament increïbles. I això, per mi, és molt intel·ligent emocionalment, perquè l'única cosa que fa és que les coses siguin millors. Perquè el treball en equip, si s'entén des d'aquí, és el que realment fa que les coses siguin extraordinàries o diferents.
I entre actrius també és així? O aquesta moto que ens venen, no, és que s'arrenquen els ulls després?
Mira, a mi això és una moto gorda, que venen, perquè jo, sincerament, no m'ho he trobat mai. No, és que no m'ho he trobat mai. Jo no sé si actrius de generacions més grans que jo potser sí que ho s'han trobat, perquè també les impulsaven molt això, però perquè també venia del món masculí, amb com entén posar els colzes entre uns i els altres per ser els primers. Però jo crec que ara les coses estan a un altre lloc i estan en un altre punt. Jo me n'alegro molt de que companyes de la meva edat o que han estudiat amb mi treballin i no parin de treballar. O sigui, és que me n'alegro molt, perquè a més penso, és que quan més persones treballin, més ric serà aquest món, que a vegades també només treballem els mateixos i, hòstia, jo, vull dir, jo quan no treballava...
Culpable, o què?
No, però quan no treballava sempre deia, joder, és que sempre treballen els mateixos, és que no sé què, no sé quantos. I ara, que sóc conscient que he entrat, de moment, puc sortir-ne, en aquest cercle penso, has de seguir lluitant per això, has de seguir demanant càstings, has de seguir fent càstings, perquè, vull dir, no hi ha res en aquest sentit, vull dir, com més ampli sigui el ventall, millor serà per tots i totes.
Sents aquesta sensació per això de precarietat o de falta d'abundància? És a dir, que això es pot acabar en un moment donat? Sempre estàs amb l'ai al cor o ara no?
Ara no, però sí que ho tinc al cap. És a dir, ara no, perquè des de fa uns anys que tinc feina, si miro endavant, tinc feina i puc viure bé en un any i pico.
Això és molt, per una actriu.
De feina. No, i amb els estalvis que tinc, tinc podria més. Però els estalvis que tinc tampoc els vull tocar per si de casa en un moment, no? Llavors, però ara tinc feina a la vista durant un any. Llavors, fa anys que em passa això. Llavors, jo ara el que faig és que visc ja no el present, com potser fa 6 o 7 anys que vivia més cada semestre, ara visc amb una tranquil·litat i, evidentment, com a bona formigueta que sóc, doncs vaig seguint guardant. Però, clar, jo no ho sé si d'aquí 3 anys ja no em trucaran.
I si no fessis d'actriu, de què faries?
Pues mira, hagués entrat a periodisme, a l'Autònom hagués entrat.
Sí, és que ho haguessis fet molt bé.
Ho hagués fet molt bé, no ho sé. Sí, dic això, i llavors després em va dir, ostres, mira, matrona m'hagués agradat també. No sé per què, però...
Portar fills al món.
Sí.
Igual que obres de teatre, fills
al món. I acompanyar dones, sí.
I això de fer de clown encara està allà, com a assignatura pendent, o què?
Sí, crec que és veritat que ara que m'estan donant com més comèdia, m'ho he tret com una mica perquè puc treure-la a passejar una mica més, però l'he d'aprofundir molt.
Perquè abans sempre et donaven papers de senyora que patia, o què?
Sí, a mi és que... Sí. Sempre em donaven coses com molt dramàtiques. Parlo a nivell teatral, Sí, perquè connecto fàcil amb l'emoció i crec que funciona perquè, diguéssim que la transito des d'un lloc com molt... verídic no és la paraula. Com molt natural, no? Vull dir que no la busco, em ve com molt sola.
Ara t'he de preguntar...
Això em ve genèticament, no?
D'on te surt? Res de mirar pel·lícules amb la gui negra o d'on ve això?
Això he tingut la... No sé si és genètic o no, però que a més molt senzill connectar amb l'emoció i traspassar-la, no? Vull dir, i no connecto amb una emoció meva, connecto amb l'emoció del que li passa al personatge, Però sí, la vulnerabilitat és una cosa que m'agrada treballar perquè la disfruto des de molts llocs i crec que és molt valent ser vulnerable.
Tu ho ets, la Maria Rodríguez Soto ho és, o s'ho deixa ser?
No gaire, eh? O sigui, sí, amb els anys cada cop més, que perquè també era com una assignatura pendent, perquè jo, aquesta cosa de ser llum, d'estar bé... És veritat que jo tendeixo a positivitzar moltes coses, no? I a vegades em costa parlar de les coses complicades que em passen per dins, i és una de les assignatures que amb 40 tacos ja començo a fer bastant bé, però que sempre serà el meu taló d'Aquiles, crec. Mm-hmm.
Sí, sempre fas veure que estàs bé, eh?
No és que ho faci veure, perquè és veritat que
estic bé.
No, soc molt transparent, i, però tendeixo a estar bé, perquè tendeixo a veure la part positiva de les coses. Però és veritat que quan m'han passat coses complicades, m'ha costat expressar-les. Primer necessito un temps per processar-les jo per dins, i ja quan les tinc concretades o classificades en el meu Excel intern, llavors ja començo a parlar. Però em requereix un temps, no més senzill.
Una mica de canya, també, i una mica de nervi. T'emprenyes, a vegades, també? Tota aquesta alegria que tens, o sigui, també et permets, a vegades, treure la rauxa que tens dins?
Sí,
sí. O hi ha coses que et treuen de polleguera, podríem dir?
Hi ha coses que em treuen de polleguera, sí.
A part dels turistes, ha quedat clar.
Em posa bastant de polleguera la impuntualitat. És una cosa que he heretat de mon pare, ho sé, conscient absoluta, del Rodríguez. O sigui, els Rodríguez eren impuntuals a la inversa, és a dir, tu quedes a les 7 amb ells i arribaven a 6 i mitja. Llavors, jo no tinc tant això, m'ho he anat traient, però a mi la gent que arriba tard per sistema em posa molt nerviosa perquè penso que són uns egoistes, perquè es pensen que el seu temps val més que el meu i no ho puc evitar. O sigui, estic de morros. Em passa que amb això em poso molt malalta. Té també molt a veure amb la responsabilitat, jo crec, això. Que porto dins. Aquesta cosa, com sempre, de fer les coses bé, no sé què, no sé quantos. Sí. I em costa enfadar-me, però quan m'enfado puc ser forta. Puc ser molt forta.
O sigui que no tens síndromes de la impostora ni pors d'aquestes per ensenyar el que hi ha dins en moments determinats.
No, perquè és que no puc pensar. Vull dir, si ho pensés no ho faria. Bueno, ho faria, a veure. No, que no faig res estrany, però puc ser molt dura amb les paraules, jo. No cridaré, però... I a mi em passa una cosa, també, que és molt forta, que quan discuteixo, ploro. Em cauen llàgrimes dels ulls.
Sembla que ens passa unes quantes.
Buah, és molt fort. Llavors, clar, la gent, quan no em coneix gaire o la primera vegada que ho veu, es queda al·lucinant. Jo sempre dic, no pateixis, que no és per tu o per qui sigui. Vull dir que és una resposta del meu cos, que sent, jo crec, tantes coses a dins que necessita treure-les per algun lloc. I les treu per aquí, també.
Separades al Nasser. Maria Rodríguez Soto, moltes gràcies.
A tu, plaer.
Sí.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Y a un type qui gueule, hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, tu sais, je te mangerai pour 4 heures, t'es si appétissante, je te ferai pas la pisse.
Canvi absolut de temàtica en aquest programa, Les dones i els dies, quan falten 20 minuts per les 10 de la nit, i aquesta música ens indica que marxem a París amb Letícia Fuentes. Letícia Fuentes, bona nit, com estàs?
Bona nit, què tal?
Bé, escolta, bé, i nosaltres una mica astorades amb això que ens expliques, perquè davant de l'augment de la violència al transport públic de París, i més concretament de la violència sexual contra les dones, París ha posat en marxa una prova pilot en una estació de tren per protegir les usuàries. Això què vol dir, Letícia?
Sí. Bueno, doncs, com deies, és una prova pilot i es tracta d'una zona segura a l'andana de l'estació de tren de Cergy Préfecture. És a una hora del centre de París. I, bueno, doncs és una mica... Aviam, jo ho he trobat, vaig estar el divendres passat, ho he trobat una mica decepcionant, personalment. M'esperava molt més, perquè ho han venut com una zona segura per protegir els usuaris que senten aquesta inseguretat, especialment les dones, i m'esperava un espai, doncs, no sé, tancat, no sé. En veritat, era com una idea que no la tenia dibuixada, però m'esperava una cosa diferent. I quan vaig arribar allà el divendres passat... Bàsicament és simplement un espai de la mateixa estació, delimitat amb una pintura verda al terra, i que compta amb un botó de seguretat i càmeres de vigilància en directe a les 24 hores. L'objectiu d'aquest espai és principalment que durant les hores de menys afluència dels usuaris, les persones que se sentin insegures es reuneixin en aquest espai que disposa doncs, de tots aquests elements de seguretat que parlàvem, no?
Clar, el que
tot
passa...
I així...
Sí, sí, el que passa és que, clar, un requadre verd... Jo no conec aquest barri, perquè ens fem una idea, és un barri de les Banlieues, és un barri amb fama de ser perillós, o...?
És un barri de les Banlieues, però no és un barri que té la pitjor fama, en veritat. Però sí que és veritat que a París el tema de la violència sexual o les violències en general al transport públic no està molt relacionada amb el barri que sigui millor o pitjor. Per exemple, on hi ha més inseguretat de pickpockets, de gent que roba mòbils i de més, és la línia que passa per Trocadero, per la Torre Eiffel, per Louvre, on hi ha més turisme.
Sí, llavors, sí, com aquí.
Voilà.
Sí, sí. Llavors, com ha estat rebuda aquesta iniciativa? Com ho ha rebut la gent del barri, això?
Doncs mira, encara és aviat, com sempre hi ha de tot. Es va posar en marxa, com dèiem abans, el passat dimarts. Jo vaig ser-hi el divendres. És veritat que hi havia poca afluència aquell dia que vaig anar, però em vaig trobar un home a l'andana molt amable que directament ni tan sols se n'havia adonat de l'existència d'aquest espai. Li vaig preguntar i em va dir, no sé de què em parles, i li vaig ensenyar i vaig dir, no, aquest espai verd al terra, i em va dir, ah, bueno, doncs no ho sabia, però bueno, està bé que prengui iniciatives, però no sé si servirà d'alguna cosa. Llavors, bueno, aquest canvi... la gent encara no ha reaccionat molt, però sí que les associacions feministes són molt més crítiques amb aquestes mesures, especialment amb aquesta, i això és el que ens explicava la Maëlle Noir, portaveu de l'associació feminista de Nustuts de París. L'escoltem.
Ens hi oposem fermament. No creiem que sigui una solució a l'augment de la violència de gènere, ja sigui el transport públic o en altres espais. Creiem que es tracta més aviat de preocupacions de seguretat, del desig de controlar l'espai públic, però en realitat no responen a les demandes de les organitzacions feministes que treballen sobre el terreny, les quals mai no han demanat aquest tipus de mesures.
Demander ce genre de mesure.
Sentint aquesta portaveu d'aquest grup feminista, la sensació que dona és que més aviat és com una mena de maquillatge per una mica ensenyar a la societat que s'estan fent coses, però com si no s'ho acabessin de creure. No sé què en penses.
Doncs sí, aquesta és la sensació, perquè és el que deia la Maëlle, no són mesures que les associacions proposin i sobretot que mai si se'ls té en compte a l'hora de prendre aquestes mesures. Mai les autoritats parlen amb elles sobre quines coses generen més angoixa a les dones al transport públic, quines idees tenen. Llavors és una cosa que les associacions creuen que no... Doncs que no té molt sentit el que deies abans, no? Pintar algú al terra, que sí, que hi ha un botó d'emergència, que sí, que hi ha una càmera 24 hores, però potser el que estaria millor és posar més seguretat de persones preparades.
O potser preguntar a les dones què volen.
També.
Escolta, clar, sentint això, on pensa que París és una ciutat perillosa per les dones? És així o què?
Bueno, a veure, sí i no. A veure, en els darrers anys no ha deixat de créixer, concretament no ha deixat de créixer la violència sexual en el transport públic. En els dos últims anys ha augmentat un 15%. Cal tenir en compte que el metro de París també tanca entre setmana a les 11:30 a mitjanit, depèn de la línia, i els caps de setmana a la 1 de la matinada. Això vol dir que les agressions es produeixen en hores on el transport públic no és del tot buit. Encara hi ha gent que torna a treballar o torna del típic after work. Llavors, bueno, sí que s'està tornant cada cop més insegur. Aquesta és la sensació que tenen les dones. De fet, fa poc, un mitjà de comunicació d'aquí de França va fer un estudi, va sortir al carrer a preguntar a les dones i el 85% de les dones havien patit algun tipus d'agressió sexual o tocaments o algun insult sexual, alguna paraula fora de to al transport públic. Llavors, això vol dir que la majoria de les dones en algun moment de la seva vida a París han patit això. Davant d'aquesta situació, S'han plantejat diverses opcions, fins i tot instaurar els famosos vagons per dones, com ja es fa a Japó o a Mèxic, però hi ha moltes veus, inclosa la del president de la regió d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que les ha qualificat d'apartheid contra les dones i de fracàs de les institucions públiques. Insisteixen, la majoria, inclús les associacions de dones, que no som nosaltres les que ens hem d'aïllar en vagons per dones.
Absolutament.
Que potser s'ha de fer un esforç educatiu amb els homes o potser s'ha de reforçar la seguretat i aïllar aquestes persones que no saben conviure amb dones, no?
Absolutament. Doncs, Letícia Fuentes, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, que sembla una mica paper mullat, però que fa pensar, o com a mínim fa reflexionar, sobre com viuen les dones a França, però també et diria a Catalunya i a molts altres llocs. Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Merci.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
I si parlem de pits amunt, qui havia de venir? Marta Pallarès, bona nit, com estàs?
Amunt la pestanya, com estàs?
Bé, bé, bé. Com ho dius, allò? Pubilla de Michoacán, eh? Pubilla... O sigui, sí, com era? Com era? És que jo només sí. Vull que vinguis perquè em diguis allò de Michoacán. Com bé. Ho vas dir?
Sí, pubilla de Michoacán, pedra forta de Michoacán.
Sí, sí.
El que tu vulguis.
De fet, ara que parlàvem de Michoacán, tu a Mèxic has anat amb aquests vagons, on van dones soles.
Doncs sí, dones i criatures hi poden anar. I és una mica el que estàveu comentant tant ara, que en realitat jo el que vull és estar segura a tot arreu. És com quan es creen aquests famosos espais segurs en festivals o en sales de concerts. Jo és que jo no vull haver d'anar a un lloc concret per sentir-me segura. Jo el que vull és el que està dient aquí la MIA i la Mia de fons. Pum, pum, pum. O sigui, s'han de comportar ells. Perdó.
Ja ha començat fortíssima. Oh. Sentíem Mia, MIA, com ho deia la Marta Pallarès, una de les artistes britàniques més singulars i també més polèmiques de les dues darreres dècades. De fet, últimament està molt polèmica perquè amiga de Trump, antivacunes, aquesta dona que ens havia agradat tant i ara va una mica pel pedregar. Però tot i així, Marta Pallarès, aquí la defensem d'aquella manera perquè musicalment segueix sent molt potent, o què?
Segueix sent molt potent la Mia Arular, la MIA, i també perquè crec que val la pena posar en context aquests artistes i aquestes artistes que se'ns converteixen en una figura una mica incòmoda, una mica polèmica, i que, com tantes vegades, sempre es jutgen de manera diferent, segons si són dones o si són homes. Perquè Kanye West, tot i que hagi perdut els trucs completament, ell segueix omplint estadis i no depèn de ningú que el contracti o no, com sí que li ha passat amb la Mia, que en parlarem ara, que estava fent una gira i com que ella era només l'acte d'obertura, ella era el que es coneix popularment com a la talonera, doncs se l'han pogut treure de sobre. Per tant, avui volem venir aquí a escoltar bona música, a parlar d'un personatge interessant i complex, així que de moment estem en Paper Planes de fons, que aquesta segur que la teniu totes.
Home,
aquesta molt escoltada.
Va ser un èxit, va arribar fins al dalt de les llistes, i ara es va fer servir per publicitat, per mil coses, una meravella de cançó.
Doncs parlem de la MIA, una d'aquestes artistes que costa de col·locar en una sola casella. Va néixer a Hounslow, a Londres, el 1975. És filla de pares tamils que van fugir de Sri Lanka durant la Guerra Civil i el seu pare, Arul Pragasam, va ser un dels fundadors...
Has estat assajant tota la tarda, per dir aquest nom?
Però no me'l facis tornar a dir perquè segurament no el tornaré a dir igual.
D'acord, bé. Sí.
El pare va ser un dels fundadors d'una organització vinculada als Tigres Tamils i això va marcar tota la seva estètica i tot el discurs. Parlàvem abans, tu i jo, via WhatsApp, per aclarir una cosa. A veure, la MIA és una noia de casa bona o és pobra realment, és realment refugiada i quan ha fet...
Sí, jo sempre tinc el dubte,
polèmics.
Quan parlem amb anglesos, perquè després sempre descobreixo que van anar a un col·le privadíssim,
com
caríssim...
Com Hogwarts, com d'en Harry
Exacte.
Potter.
I llavors sempre tinc decepcions.
Doncs en aquest cas no et decepcionarà. Ens podem decepcionar una mica més endavant, si vols, en la seva carrera, però de moment, en els seus inicis...
De moment és de working class, o sigui, de classe treballadora.
Més que working class, realment, d'una classe molt, molt humil. Ella recorda com la seva mare ballava quan van haver de tornar a Sri Lanka i ballava tant als carrers com en petites celebracions que es feien a les cases, cobrant en efectiu monedes per poder comprar doncs, el més essencial. I, de fet, la figura de la seva mare ha sigut molt important a tota la carrera de la Mia. Li ha dedicat un dels seus discos, es diu Com la seva mare, i sempre l'ha tingut molt present com una figura molt forta dintre de la seva casa, perquè el pare també estava molt MIA. MIA significa Missing in Action, que és com es diu normalment quan algú desapareix doncs, en una guerra, i el pare era un guerriller. Així que realment la Mia va créixer molt envoltada de figures femenines a casa seva.
Guerriller tamil, eh?
Guerriller tamil, els tigres tamils. No deies que això també sona una mica mexicà, los tigres del tamil.
Doncs sí.
Podria ser.
Sentim però... una mica més de música per
sentim,
això?
Sentim, sisplau. Suki, suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Ai, sí, sempre a favor de la gasolina. Clar, és de l'any 75... Ara ja tot va amb hidroales i...
Amb hidroales?
No, vull dir que ha canviat molt el món i que ara tot és elèctric, però aquesta noia encara és de l'època de la gasolina.
Doncs sí. Ella...
De la benzina.
Doncs sí, sí, època de la benzina, en aquesta cançó de Bad Girls, ho deia molt, molt clar, que les noies dolentes s'ho munten molt millor. I en els últims anys, però, com a noia dolenta polèmica, ha saltat els titulars força sovint. Va fer un disc, Mata, el 2022, i ha passat ara 4 anys sense disc, dedicada a una línia de roba que Vigilem afirmava bloquejar el senyal 5G. Ja vam poder començar a veure aquí que la Mia...
El 5G dels mòbils?
Sí, sí,
amb
sí,
la samarreta,
sí.
Bloquejar-lo?
Doncs sí, ella, en lloc de ficar-se el paper de plata al cap, va decidir forrar les samarretes de paper de plata i tota aquesta cosa conspiranoica que diuen que ens estan afectant totes els ultrasons, ella va dir, espera't tu, que jo aquí, idea de negoci, faré una línia de roba que et protegeixi de les radiacions del 5G. Aquí,
però ja amb científics o una mica amb paper de plata?
Home, no, a veure quin científic et dirà que el 5G et causa càncer, això, ella a casa seva.
No, amb... no, però vull dir, potser va parlar amb científics per fer les samarretes i són d'un material que hauríem de portar tots pel carrer.
Va parlar, en tot cas, potser amb científics terraplanistes i que li donaven també la raó al publicar missatges contra les vacunes. Va manifestar interès a aparèixer en el programa d'una polèmica periodista nord-americana, que és la Candace Owens, que tampoc molt fino i raja, i l'últim any ha fet pública una conversió al cristianisme molt intensa, referències a l'apocalipsi i a la idea que Jesús ha tornat.
Perdona, però no és l'única.
Oh, no, no, en són
perquè,
quants.
Escolta, estem totes aquí amb Sant Cristo amunt i avall, tot el dia.
Quin nom estàs pensant?
Rosalia.
Doncs anem i vigilem, perquè entre aquestes dues hi ha hagut beef. All of my life.
La Marta Pallarès, com és més jove que la Mia, diu beef, però vol dir que entre les dues hi ha hagut una mica de batussa.
S'han esbatussat. O en tot cas, la Mia s'ha volgut esbatussar amb la Rosalia i ella, que és molt llesta, molt més llesta pel que calla que pel que diu, ha decidit que no entraria en aquesta polèmica. Què ha passat? Que la Mia ha tret un disc nou a MI7, que això és una mica de brometa amb el MI6, que és el servei secret britànic, i aquest és MI7, el setè disc de la Mia que s'ha publicat ara mateix, el 17 d'abril d'enguany. Aquí, un trencament total, que és un disc que ha volgut dedicar al gospel cristià basat en el llibre de l'Apocalipsi amb el
perdona,
cor...
Perdona, això es diu marmelada mental.
Una marmelada mental, que aquí hi ha un sucamulla que no vegis. Ha agafat el cor de l'antiga Sant
Però, perdona, això no sona a cants cristians i tot això, sí?
És que són molt les lletres, també. I, a més, és un disc conceptual que ara explicarem una mica tot el sucamulla que
sí,
hi ha aquí.
Sí, sí, sí.
16 talls.
Sí que les teves mans, sucamulla.
Exacte. Set de les cançons són unes trompetes molt curtes, que són les set trompetes de l'Apocalipsi, i set són cançons senceres, que estan escrites cadascuna en una localització diferent. Què ha passat? Que ell ha dit que la Rosalia, que va aparèixer en un editorial de primavera de la revista Vogue, amb una estètica molt marcada per la simbologia religiosa catòlica, amb vels, creus, el que ja sabem que està fent Rosalia últimament, doncs la Mia va dir, espera't tu, que jo ara trec disc i que necessito que es parli una mica de mi, així que jo ara començaré a fer bullir l'olla a xarxes, i li va enviar un tuit a la Rosalia dient, tu pots fer que tots els teus visuals s'assemblin als meus. I tu pots anar primer perquè tens darrere una indústria de $1,000 milions empenyent-ho. Jo ho he de fer tot sola, i si faig una foto l'he de guardar 6 mesos perquè no tinc un contracte signat. Així que hi va anar molt fort en contra de la Rosalia, recordem.
Sí, això no s'ha quedat amb una anècdota, eh?
No. Ella estava profundament indignada, però vaja, hem parlat aquí moltes vegades a Les Dones i els Dies de totes les artistes que han fet servir iconografia religiosa, la Madonna, la Lady Gaga, així que estranyament es pot dir que la Rosalia, que ja havia fet servir a El Mal Querer el 2018 una imatge d'una ella, una verge a la portada, i que a més havia citat explícitament a la MIA com a referència a la cançó Boleries de Motomami, doncs més aviat la Rosalia, si li té alguna cosa, és molta admiració i molt de respecte.
Però no fa bona pinta, eh? Això acabarà a les mans, eh?
Acabarà a les mans, i si no hagués sigut prou aquesta polèmica, doncs a sobre ara la Mia, que tenia una gira, com dèiem al principi, per presentar el seu nou disc, al mig d'un dels seus primers concerts, obrint pel raper Kid Cudi, va fer unes declaracions molt lletges sobre immigrants marrons que podien ser il·legals i que podien estar en l'audiència d'aquest concert.
Migrants marrons, mare meva.
Efectivament, tenint en compte que ella ve d'una herència, com dèiem, tamil, de Sri Lanka, i que havia fet moltes cançons dedicades a la immigració. Així que Kid Cudi ha dit que ell no volia ofendre el seu públic i li ha cancel·lat la gira. Així que ara veurem si ella s'ho pot multar pel seu compte o si el proper disc començarà a parlar d'hipogrifs i d'unicorns.
Ho veurem. Marta Pallarès, tu pots venir cada setmana com a pubilla del Michoacán que ets.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us deixem ara mateix amb el Catalunya Nit, i demà a les 9 de la nit entrevistarem a una advocada que ha fet molt per les dones, Maria Fernández Gálvez. Demà serà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.